5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb la pinya que fa possible que això sigui factible. Encapçalada pel Toni Olivella, el cap de colla, que és el que porta tots els aparells, així, micros i amb potenciòmetres, amplificadors i tal, ajudat pel Marc Pujol, indubtablement, però també amb el suport de la Goretti Martínez, que és la que, un cop acabem de fer tot això, doncs ho posa a les xarxes socials, a la pàgina de Ràdio Televisió de Vilafranca, i vosaltres allà podeu anar a consultar a veure si allò que va passar el 14, aviam com ho explica el Morgades, allò, vale. Ja sabeu, però, que sempre comencem amb una cançoneta.
Sense ningú refaig l'oratge d'aquell jorn quan encara hi eres tu. Josep, te'n vas anar potser molt lluny, jo sota una nit d'estels d'amor d'on la lluna una flor. Busco resposta al teu ir i recordo el teu nom. Josep, te'n vas anar potser molt lluny, jos, amor d'un sol naixent pel mar, després d'un any i mig tot sol. Tan sols refaig cançons per tu i per l'amor que m'ha sorprès. Quan una imatge escriu així, te'n vas anar potser molt llunjós, amor d'un sol naixent pel mar. I ara que escric una cançó respecto al jorn que vas marxar, somio en tu, veig un cel groc, però sempre et cantaré. Josep, te'n vas anar potser molt lluny, amor d'un sol naixent pel mar, Josa. Te'n vas anar potser molt lluny, Jos. No sé si tornarà a mi. A mi. A
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
28 de febrer de 1988, el dia que a la costa francesa es comencen les perforacions del que serà amb el temps l'Eurotúnel, aquest túnel que passa per sota el canal de la Mànega i que uneix Anglaterra i França, i per tant Anglaterra i Europa. Un projecte, aviam, a Anglaterra, al canal de la Mànega, hi havia divisió d'opinions. Hi havia qui considerava que era un gran invent, perquè quan hi havia un intent d'envair, quan es produïa un intent d'envair Anglaterra, doncs el canal de la Mànega relativament protegia. Però també alguns deien, ostres, hauria de ser un camí d'unió entre Europa, perquè si vivim aïllats i tal. Bé, aquí sempre hi ha hagut un debat intens. I, de fet, per resoldre aquest debat, hi han hagut moltes propostes. De fet, la primera proposta ens aniríem tan enrere, sorprenentment, com a l'any 1750, quan un geògraf, Nicolas Desmarest, des de França, naturalment, llença la idea d'unir Anglaterra i el continent amb un pont o un túnel o un dic, perquè aquestes són les tres hipòtesis o les tres maneres de resoldre-ho que sempre s'han barrejat. De fet, ell diuen que va parlar d'un que proposava un pont, un túnel. No és veritat. No és veritat. Ell deia que hi havia aquestes tres possibilitats. El que passa que uns anys després es va tornar a publicar els seus textos, es van reimprimir tots els seus textos a l'any 1875. Fixeu-vos que parlem del 1751 al 1875, i allà sí que algú hi va afegir un primer estudi sobre la hipòtesi del túnel, i aleshores li van fer dir amb el pobre Desmarest, que no en devia tenir ni idea, que es havia donat l'opinió o que havia impulsat el túnel. El 1801, mentrestant, el 1801, un altre francès, l'Albert Mathieu Favert, aquell va projectar un túnel de dues galeries, aquest sí que ja era un túnel, de dues galeries superposades, submarines, per sobre d'una, per la primera, per la de sobre, hi passaria la gent, i la de sota serviria per recollir les aigües d'infiltració, perquè aquest ja es va veure de seguida que era un problema. El que passa que això, les guerres napoleòniques van dir, bueno, doncs, escolta, com que Anglaterra i França s'estimen tant, deixem-ho córrer, abandonem-ho. El 1803 ja és un anglès, però aquest anglès ja proposa una altra cosa. Proposa agafar un tub de ferro, fer un tub de ferro de les dimensions que sigui, i llavors aquest tub de ferro fer-lo anar des de la costa anglesa fins a la costa francesa. Naturalment, la cosa no acaba de funcionar. El 1833 n'hi ha un altre que opta per ja directament, aquest sí, l'Aimé Thomé, opta per un túnel ferroviari. I, de fet, el projecte l'accepten tant Napoleó III, francès, com la reina Victòria d'Anglaterra. Però la guerra del 1870, en la qual doncs, tota la guerra aquesta doncs, fa que el projecte s'abandoni. Mentrestant, el 1878 apareix una altra hipòtesi, que és dir, escolta, farem una cosa, farem un moll que surti d'Anglaterra, un altre moll que surti de França, i deixarem entremig una zona d'un parell de quilòmetres d'ample per on puguin passar els vaixells. Aquesta era una altra idea. Diuen, carai, veus, sí. Però mentrestant, com que s'ha començat a implantar el ferrocarril i el metro i s'han començat a fer els primers túnels subterranis, doncs ja hi ha un projecte seriós, ja hi ha un projecte seriós que diu que es farà un túnel. I, de fet, ja hi ha una companyia, ajudada per grans bancs i tal, que comença a fer perforacions a la costa francesa i a la costa d'Anglaterra. Però llavors hi ha una gran depressió, la gran depressió econòmica dels anys 80, del 1880, que fa que el 1883 el projecte s'abandoni. I, a més, hi ha tot un moviment de l'exèrcit anglès que diu, però si fem un túnel, igual ens envaeixen pel túnel. Total, que el projecte aquest s'abandona. I hem d'esperar a la creació de la Comunitat Econòmica Europea l'any 1957 perquè la pròpia Comunitat Europea creï un grup d'estudis pel túnel sota el canal de la Mànega. Aquest grup d'estudis, primer d'entrada, es decanta per un túnel, però es decanta per un túnel ferroviari. Fins i tot hi ha una oferta i es comencen a fer treballs de prospecció i treballs de fer forats cap a l'any 1973. Hi ha un tractat entre França i Gran Bretanya. França el ratifica, però el Regne Unit té una gran crisi econòmica i el 1975 diu, mira, escolta, ho sento, jo no puc fer front a les despeses, jo aturo el projecte. Serà quan pugi el president Mitterrand a França que rellançarà el projecte, perquè ell necessitava grans projectes. Fan una cimera entre França i Gran Bretanya el mateix any 1981, el mes de setembre, i allà creen un grup d'experts. Però aquí comença la diferència. Mentre França defensa uns túnels ferroviaris, Anglaterra, a través de Margaret Thatcher, diu que hauria de ser un túnel perquè hi passin cotxes. I aquí ja tenim el primer entrebanc. I per això, el 1983, els experts fan una solució salomònica i proposen quatre opcions. Una és un europont, és a dir, és fer un pont que travessi tot el canal de la Mànega, amb uns canals construïts a una determinada alçada, a 340 metres d'alçada i suspesos per cables, no? Hi hauria dos nivells per poder circular, és a dir, un pont, passaríem pel damunt. L'altra és l'euroruta, que és una barreja de túnel, pont i més pont, és a dir, fan dos ponts que arribarien fins a dues illes artificials, és una mica recuperar la idea aquella del dic, no?, dels molls. Dos ponts que arribarien fins a unes illes artificials i aquestes dues illes artificials estarien reunides o unides per sota per un túnel. Però, clar, tot això planteja una colla de... Després ve el Transmanche Express, un projecte que són quatre túnels, dos per cotxes i dos per trens, que van només en una direcció i que hi ha unes illes. Tot és subterrani, però a mig trajecte hi ha dues o tres illes per permetre, doncs, la ventilació i permetre ajudar tot això. I, finalment, hi ha el projecte de l'Eurotúnel. Dos túnels amb doble sentit i un túnel de servei al mig que serien exclusivament ferroviaris. Justament és aquest el que va ser triat el 20 de gener de 1986 i el que serà inaugurat el 1994 i que motivava i que ara podem travessar tranquil·lament. I és el que a França van començar a foradar el 28 de febrer de 1988.
So scared of
1 de març de 1979, el dia en què la Unió de Centro Democrático, la UCD, guanya les primeres eleccions generals a Espanya. Eleccions generals. Recordem que abans hi havia hagut unes eleccions constitucionals o constituents, unes eleccions legislatives. Bé, és important la data. És important la data perquè suposa l'enterrament, almenys en teoria, del franquisme que havia manat a Espanya durant 40 anys. Per tant, el primer que m'agradaria aclarir és què carai és això de l'UCD. I s'ha de dir que l'UCD és una coalició de partits que es converteix en un partit o una coalició de grups, perquè hi havia allò de la Llei d'Associacions Polítiques que el senyor Carlos Arias Navarro es havia tret de la butxaca en els últims temps del franquisme i inclús després de la mort de Franco per poder tenir representació, etc. Aleshores, a la dreta, tota la part del fa un munt de salvavides pels franquistes, crea un munt de grups que es van reunint al voltant de figures més o menys significatives i que van creant cadascun el seu. El Fernando Álvarez de Miranda crea el PDC, el Pío Cabanillas crea el PP, el Manuel Clavero crea el PSLA, el Francisco Fernández Ordóñez crea el Partit Socialdemòcrata, el Joaquín Garrigues Walker crea el Partit Democràtic Liberal, etc etc etc. O sigui, tota una colla de gent més o menys significats, Ignacio Camuñas, etc. I tota aquesta gent, hi ha un personatge que es cola a totes les travesses, el posen com outsider, el tercer, però al final és el que surt elegit, que és Adolfo Suárez. I Adolfo Suárez aconsegueix que totes aquestes forces disperses cada una pel seu compte, el 4 d'agost de 1977 es converteixin en un partit polític. Un partit polític que porta per nom Unió de Centro Democrático, Unió de Centre Democràtic. En aquesta unió de partits, en aquesta coalició de partits, el que té el pes cantant i el que té més força, diríem, seria el partit del José María de Arilza, el partit popular del Pío Cabanillas i el José María de Arilza. Però el Suárez, com que és el que ve de secretari general del Movimiento i totes aquestes coses, doncs aconsegueix que, malgrat ser l'altre el més important, ell pugui ser l'artífex i el jefe d'aquesta coalició, a la qual també hi ajuda doncs, la presència de Leopoldo Calvo Sotelo, etc. I l'any 78, a l'octubre del 78, què fan aquesta gent? Doncs fan el seu primer congrés de l'UCD, que tria Adolfo Suárez com a president del partit i a Rafael Arias Salgado com a secretari general. Els partits de centre es desmarquen, es desmarquen perquè tots es pensen que trauran bons resultats. Llavors, què passa? Es va a les eleccions generals del 15 de juny de 1977 i en aquestes eleccions del 15 de juny de 1977 resulta que l'UCD arrasa. 6 milions de vots, 34% de vots i 166 escons. També el Senat. Bueno, i amb tot això què passa llavors? Que es fa la Constitució, es va tirant endavant. Primer de tot, es fa un govern, Adolfo Suárez és el president, Fernando Abril Martorell és el vicepresident, i fan tot el procés de la transició, impulsen la Constitució del 1978 fins al punt que ells aporten 3 dels 7 ponents que hi ha a la Constitució. Recordem en Gabriel Cisneros, en Miguel Herrero i Rodríguez de Miñón i en José Pedro Pérez Llorca. Fan la Constitució i automàticament, doncs, com que ja tenim la Constitució, el que preveu el mecanisme és dir, es dissolen les Corts i es tornen a convocar. I ara es convoquen les primeres eleccions, diguem-ne, generals d'Espanya. Bé, aquestes eleccions, com dic, es convoquen el dia 1 de març de 1979 i les torna a guanyar, ara amb majoria simple, també amb 6 milions de vots, no es penséssiu pas, 34,8% dels vots i 168 diputats, dos més que les primeres eleccions les torna a guanyar la UCD, que a més, ara ja sí, tenim Senat, obté la majoria absoluta al Senat i que, per tant, pot començar a fer el que li doni la gana. I Adolfo Suárez crea el seu primer govern legal, d'acord amb la nova Constitució, presidit per ell, amb dos vicepresidents, amb Manuel Gutiérrez Mellado i Fernando Abril Martorell, que és investit amb el recolzament de l'Aliança Popular, que té, mitja dotzena de diputats. També, com que el mateix any es fan eleccions municipals, guanya a les UCD guanya a les principals ciutats, no a les més importants, però sí que guanya a 20 capitals de província, amb la qual cosa doncs també té pes. Llavors vindrà les eleccions al Parlament de Catalunya i en aquell moment es fan les eleccions aquí i serà la UCD la que donarà recolzament, vista la posició tèbia de Joan Reventós dels socialistes, donarà el recolzament a Jordi Pujol perquè aquest assumeixi la presidència de la Generalitat. Però, entremig, ja hi comencen, llavors, com que la cosa ja està estabilitzada, comencen a haver-hi els seus més i els seus menys. Manuel Clavero Arévalo, un històric, que era ministre de Cultura, abandona l'UCD, comencen a aparèixer les lluites internes i, de fet, el 1982, quan es fa el segon congrés de l'UCD, l'Odolfo Suárez ja ha tirat la tovallola i ha dit, escolteu-me, ja us apanyareu, ja s'ho fareu, i allà trien Agustín Rodríguez II, que derrota l'Andelino Lavilla com a president del partit, que era el candidat del Suárez, i la cosa comença a anar al carro pel pedregar, perquè el novembre d'aquell any el Leopoldo Calvo Sotelo el substitueix com a president de la UCD, que ha servit, va servir, diguem-ne, per passar d'un règim postfranquista a un règim constitucional, però que després ja es va veure que no era la solució que aquest país, o almenys els polítics d'aquest país, demanaven.
Otra vez la misma historia, hay que ir a votar, y lo tengo menos claro que en diciembre. Ahora pacto, luego no, mañana ya veré, nos están volviendo locos como siempre. Vota, no sé fiel, tenemos experiencia. Vota por el cambio, pero con prudencia. Los mismos de siempre no nos representan. Nosotros somos de otro color. Vótanos, de la vida de nuestro color. Sabemos que hemos pasado por tiempos difíciles y que no generamos la misma confianza que antes. Pero todo esto cambiará, ya verás, no te arrepentirás. Únete a nosotros, no escondemos nada. Estos de la casta se quedan tu pasta. Y a pesar de todo, la gente nos votará. Es día electoral. Vótanos, de la vida de nuestro color.
Dos de març de 1944, el dia en què, encara que no ho sembli, perquè sembla, algú pensaria que podia ser més antic, el dia en què es publica el decret de creació del Document Nacional d'Identitat, és a dir, el decret de portar el carnet d'identitat, o el decret de tenir carnet d'identitat. Perquè, clar, això llavors suscita una pregunta, i és dir, abans que es fes això, abans de l'any 1944, com s'ho feia la gent per dir jo sóc el Francesc Morgades? Bé, de fet, la cosa no és necessària perquè la gent tampoc viatjava tant com això, i aleshores els que viatjaven, doncs, en tot cas, es feien fer un document, es feien fer un paper, dient és fulano de tal, i ja està. Però quan es descobreix Amèrica, el 1492, els mariners que anaven i venien d'allà, doncs la cosa és una mica complicada. És una mica complicada perquè tots han de portar el paper per saber que és fulano de tal i que no és un altre. I aleshores allà comença aquesta cosa que abans es feia un cop cada vegada, molt de tant en tant, doncs comença a ser una mica una necessitat. Però això s'ha de regular, perquè un portava un paper del capellà, l'altre portava un paper de l'alcalde, l'altre portava un paper de son pare, etc. I l'any 1824 el rei Ferran VII crea la policia espanyola i li dona a la policia espanyola la potestat de fer aquests documents, de fer aquests el que se'n diuen padrons, on constava l'edat, el sexe, la professió, l'estat, i d'on venia, i de quin lloc vivia, i tal. I tot això ho expedien, fossin els ajuntaments o fossin les diputacions, amb la quiescència, com dic, de la policia. I es feien les gestions amb l'estat. Bé, tot això es va mantenint durant el segle XIX, es va mantenint durant principis del segle XX, Però arriba un moment en què hi ha la Guerra Civil, i a la Guerra Civil, doncs, esclar, quan s'acaba la guerra, queda una nació absolutament indocumentada, i dius, ostres, hem d'identificar la gent d'una manera o altra. Però aquí apareix una necessitat de l'estat feixista, de l'estat de Franco, doncs, de poder controlar la situació. I és quan, com dic, el 2 de març de 1944, don Francisco Franco Bamonde signa un decret pel qual es crea un document nacional d'identitat. Tot i que, s'ha de dir, que haurem d'esperar fins al 1951 perquè això surti en forma dels primers carnets, els carnets d'identitat. Uns carnets que inicialment només es donen als presos, curiosament, i els que tenen llibertat vigilada. O sigui que el carnet d'identitat neix com una forma de controlar els que són d'alguna manera o altra contraris al règim, eh? Després, ràpidament, se li veuen els avantatges i diuen, bueno, doncs aquella gent que viatgi molt, que hagi de desplaçar-se molt, no ho sé, viatjants, etc., doncs aquests els hi farem carnet d'identitat. Després els hi farem amb els homes, només amb els homes, que viuen en ciutats de més de 100.000 habitants. Després ho van fer els homes que vivien entre ciutats d'entre 25 i 100.000 habitants. Després, a les primeres dones, les dones que havien de viatjar molt per qüestions de feina, i finalment hi ha a tota la societat. Un carnet que, curiosament, incluïa, inicialment, ara afortunadament això ja no hi és, incluïa una casella que classificava el ciutadà segons el seu estatus econòmic. És a dir, hi havia carnet de primera, carnet de segona, de tercera i de quarta. El de primera era pels molt rics, pels molt rics, pels que tenien un bon estatus econòmic. Potentats, cacics, etc. Els de segona i tercera era allò per la classe mèdia, eh? I el quart, els de quarta categoria, eren els pobres de solemnitat. Amb la qual cosa, quan tu donaves el carnet, no només estaves donant una informació de qui eres, hi havia altres caselles, el sexe, el nom dels pares, etc. Això ha anat canviant al llarg del temps, sinó que donaves informació del teu estatus. Això es va començar a fer a Saragossa. Saragossa va ser la primera capital de província que va expedir el DNI. Tot va funcionar a la mar de bé, i aleshores van dir, segon assaig, València. També la cosa va anar bé, doncs vinga, a tot arreu. Hi havia 59 equips, un a cada una de les províncies, per poder fer totes aquestes coses. Clar, com es feia el carnet d'identitat? Com es va fer la primera remesa del carnet d'identitat? Perquè després, quan ja van ser els pares que anaven a donar d'alta els fills amb els carnets d'identitat dels pares, la cosa ja va estar clara. Però al començament, tu anaves allà i deies, jo em dic Francesc Morgades, i deien, bueno, i com ho sabem, això? Aleshores, què passava? Anaven en un poble, els equips aquests de fer el carnet d'identitat anaven en un poble, i llavors li deien a l'alcalde, escolta, i avisi els ciutadans que el dia 22 vindrem. I el dia 22 tothom havia d'estar a punt. El que pogués, i en tingués un, havia de portar un document que pogués acreditar el seu nom i el seu cognom i totes les seves dades. Els que no, a l'Ajuntament, junt amb aquesta comissió, hi havia el secretari de l'Ajuntament, el capellà i el mestre. I aleshores, algun d'aquests tres deia, sí, sí, aquest és el Francesc Morgades, jo ho certifico i tal. I amb això feien el carnet d'identitat, no? I així ens es va estendre el carnet d'identitat per tot Espanya. El número, que és l'altra història, el número 1 dels carnets d'identitat, naturalment, va ser pel senyor Franco. El número 2 va ser per la seva dona, i el 3 per la seva filla, Carmen Franco Polo, més ben dit. Del 4 al 9, els números de 4 al 9 van quedar vacants per si Franco decidia donar descendència. Llavors, del 10 fins al 99 es van bloquejar per la família real. De fet, el 10 el tenia el rei Juan Carlos, o el té el deu Juan Carlos, l'11 el té la reina Sofia, el 12 el té la infanta Elena i la infanta Cristina té el 14. El 13 se'l van saltar per qüestions de mala sort. I el 15 el tenia, el té, vaja, el rei, ara actual, el Felip VI. De fet, aquí, bueno, es van anar donant lots, es van anar donant números, i una de les normes és que el número no pot estar repetit. Ha canviat el disseny, moltes vegades ha canviat el disseny, i una última curiositat. Clar, els saharauis van ser, en un moment determinat, ciutadans espanyols, i, per tant, els saharauis tenien el carnet d'identitat. Doncs bé, la llista de carnets d'identitat saharauis és la llista que té l'ONU pel dia que es decideixi, si és que algun dia es decideix, a fer un referèndum sobre el futur del Sàhara. I ja m'explicareu quina trolirada.
Llegó la tormenta y el tiempo, nada se pudo salvar. Solo quedó una chispa de luz, suspira por volver a empezar. tormenta y el tiempo.
De març de 1915, el dia que es crea a Estats Units la que abreujadament es diu NCA, National Advisory Committee for Aeronautics, però que serà el precedent al cap dels anys de l'actual NASA, que és la que es dedica a enviar coets a la Lluna. De fet, aquesta NACA, aquesta primera associació o societat de Estats Units, la crea el govern federal com a mesura per poder, es veu a venir a la Primera Guerra Mundial, estem a l'any 1912, el president William Taft diu, bueno, aquí sembla que això de l'aviació tindrà la seva importància, per tant hauríem de mirar com podem fer-ho. Crea una Comissió Nacional del Laboratori Aerodinàmic, però que el 1913 el Parlament la rebutja. Malgrat tot, hi ha una entitat privada, l'Smithsonian Institute, que creu en això, i el seu president, Charles Walcott, malda, allò, lluita per defensar aquesta idea, i aconsegueix que el 1915, ja començada la Primera Guerra Mundial, es presenti novament aquesta resolució demanant crear un comitè assessor per supervisar els problemes del vol i per supervisar el desenvolupament dels avions, i incloure'l a la llei de pressupost naval. Tot això passa, com dèiem, el 3 de març de 1915. Al final entra per la porta del darrere, però ja hi ha un capítol pressupostari que l'endemà el mateix el president Wilson signa per començar, el que diu la llei és supervisar i dirigir l'estudi científic dels problemes de vol en vista a les seves solucions pràctiques. De fet, el president Wilson mateix nomenarà Orville White, un dels primers homes que va volar amb avió als Estats Units, per a president del Consell d'aquesta NACA, no? Amb la missió de promoure l'aviació militar. La NACA ho entoma i la primera decisió que pren és construir una colla de túnels del vent per provar motors i fer proves d'avions, tant per empreses privades com per empreses públiques, allò, proves d'esforç i totes aquestes coses. La CREA són 12 empleats que en pocs anys, l'any 22, dos anys després ja seran 100, i el 1938 ja arribaran prop dels 500. Però fa una cosa molt interessant, i és que fora d'hores anima el personal a que faci investigacions no autoritzades, el que en diuen bootlegs, perquè, és clar, la maquinària administrativa és molt lenta i aconseguir una autorització costa molt, llavors, si tu fas la investigació amb hores lliures, doncs millor. Llavors, aquí es descobreixen fets importants per l'aviació, que amb vosaltres no us diran res, a mi, francament, d'entrada tampoc em deien gaire, i no, per tant no us els explicaré, la teoria del volant de l'aire, que el 1920, és a dir, tot destinat a fer funcionar millor, inventen un disseny de capota de motor perquè va bé, perquè els motors milloren bastant, la regla de la zona, que serà la que a l'any 1950 permetrà arribar als vols supersònics. En qualsevol cas, l'11 de juny de 1920 s'inaugura el primer túnel de vent que permet que els enginyers i científics ja puguin millorar totes aquestes coses. Els anys previs a la Segona Guerra Mundial, aquesta institució, la NACA, aquesta Aquest Comitè Nacional Assessor d'Aeronàutica desenvolupa dissenys que seran molt importants per la guerra, especialment perquè crearan els Boeing B-17, que són uns bombarders que permeten volar a gran altura els B-17 aquests i que seran l'avió clau en l'esforç de guerra dels aliats a l'hora de bombardejar i que l'eix alemany mai va tenir capacitat per anul·lar. Per tant, acaba la Guerra Mundial i el govern britànic en aquell moment planteja la necessitat d'un nou avió de combat perquè el P-40 Tomahawk, que havia sigut molt útil durant la Segona Guerra Mundial, ja es veu que està obsolet més que res perquè els enemics tenen la contraoferta, per dir-ho així. I llavors què fa la NACA? Doncs obre el pas als avions supersònics amb el P-51 Mustang, un nou avió amb un nou disseny que permet augmentar molt la velocitat. El primer avió supersònic serà el Bell X-1, que encarrega la Força Aèria i que estrena el pilot de proves Chuck Yeager i que és un projecte que venia des del 1944. Clar, com més de pressa van els avions, més difícil és que els puguin tocar i que els fotin, a baix. No? El 1951, l'enginyer Richard Whitcomb determina el que abans dèiem la regla de l'àrea, no us l'explicaré, però és una cosa que permet doncs, augmentar molt la velocitat i ja es construeix el B-58, que serà un bombarder capaç d'arribar a la velocitat de Mach 2. Mach, penseu, que és la velocitat del so, 340 metres per segon. Doncs bé, aquest avió, gràcies a tot això, aconsegueix doblar aquesta velocitat, no? Gràcies a totes aquestes millores de disseny que s'introdueixen. Bé, la cosa va avançant i és natural. L'any 1957 ja es comencen a plantejar els problemes de viatjar no només per l'atmosfera, sinó viatjar per l'espai. I serà el 1958, en concret el 5 de març de 1958, quan James Killian, del Comitè Assessor Científic del president Eisenhower, proposarà la transformació de la que fins aquell moment havia sigut la NACA, perquè era d'aeronàutica, amb la NASA, que serà, doncs, aeroespacial, i que, per tant, donarà molts dies de glòria als americans, això sí, amb permís dels seus rivals soviètics, que també fan de les seves.
Thank you.
4 de març de 1861, el dia que el president Abraham Lincoln accedeix, vaja, encara no president, però accedeix a la presidència dels Estats Units. És el dia que es culmina una carrera que havia començat el 12 de febrer de 1809 amb el naixement al comtat de Hardin, a Kentucky, d'aquest fill d'una família pobra, d'allà del llunyà oest, que amb penes i treballs i amb el seu esforç havia aconseguit fer els estudis d'advocat i que va començar a exercir allà a l'estat d'Illinois, a l'estat veí d'Illinois, cap allà als anys 30, que es va integrar ràpidament en el partit que havia sortit com a alternativa al Partit Demòcrata i que seria primer el Partit Whig i després acabaria sent el Partit Republicà, i que d'alguna manera el van triar per representant de l'estat d'Illinois cap allà als anys 30 i que va arribar a esdevenir membre del Congrés dels Estats Units als anys 40 per una legislatura. Però el seu pas pel Congrés no va ser endebades. Ell va promoure la modernització de l'economia, es va oposar a la guerra amb Mèxic de l'any 1846 i es va posicionar clarament en contra d'una... Perquè hem de pensar que en aquell moment els Estats Units estava dividit en dues regions. Hi havia el sud, esclavista, amb esclaus i tal, que es treia faves d'olla gràcies a la producció de tèxtil i tot això i a les exportacions que feia la resta del món, i el nord, que començava a desenvolupar la indústria, però que encara era clarament deficient, no? I aquesta gent del sud manaven molt i remenaven molt les cireres i impulsaven una llei per escampar l'esclavatge, perquè hi havia estats que tenien reconegut l'esclavatge i altres que no, i ells impulsaven lleis per ampliar aquest esclavatge, no? I en Lincoln es va posar clarament en contra d'aquests, en rivalitat amb un demòcrata, amb Stephen Douglas, que precisament a les eleccions del 1858 va guanyar a Lincoln, el va derrotar, i Lincoln va tenir d'anar-se cap a casa seva i va dir, bueno, la propera vegada no em fotreu, i per tant jo la propera vegada ja no aniré per senador, sinó que aniré per president dels Estats Units. I va fer tot el possible per presentar-se a les eleccions de 1860. Clar, ell tenia poc recolzament als Estats del Sud, però tenia una xerrava, parlava molt bé i tot això, i per tant el nord va arrasar, i va ser elegit, el 1860 va ser elegit president dels Estats Units, i per tant, doncs, el 4 de març de 1861 va jurar el seu càrrec, no sense que abans aquests estats del sud, que eren clarament partidaris de l'esclavatge, com que sabien de les seves posicions, ja havien decidit i havien proclamat que s'escindien dels Estats Units i que formaven el que a partir d'aquell moment va ser conegut com la Confederació. Bé, en qualsevol cas, ell arriba, pren possessió del càrrec de president, i ell aquesta marxa dels Estats del Sud no l'accepta i, per tant, comença a lluitar perquè aquests estats no se'n vagin, per imposar, per dir-los... No és que no se'n vagin, és que ell considera que encara són dels Estats Units. A la Confederació aquesta del Sud s'ho pren molt malament, i el 12 d'abril de 1861 fa un atac a Fort Sumter, que es considera el primer atac, la primera acció bèl·lica del que serà, amb el temps, la Guerra Civil nord-americana, que enfrontarà la gent del nord i la gent del sud. Lincoln, la seva idea és que aquests estats del sud no marxin de la... Ell considera que no han marxat, tot i que els altres es consideren que ja... Ells creuen que ja han fotut el camp, i ell farà el possible. S'hi intenten posar pel mig els anglesos i no. Però Lincoln encara té una altra cosa molt clara, i és que ell vol ser l'home que elimini l'esclavatge dels negres, i per tant el 1863, quan porti 2 anys de president, farà la proclama de l'emancipació i utilitzarà l'exèrcit per defensar aquesta llei. Els exèrcits tindran la funció de protegir els esclaus que s'han escapat i encoratjar a que no hi hagin més estats que s'afegeixin a l'esclavitud, diguem-ne, que es passin a la Confederació. I això s'escenifica en la Guerra Civil nord-americana. Ell, també Lincoln, pren una clara posició per controlar el que fan els militars i va canviant el cap suprem de les forces armades, perquè de moment el sud, com que és molt més ric, és molt més fort, va canviant-lo fins que arriba el general Grant, Ulysses Grant, que aquell és el seu home. És el seu home. Junt amb la política marina, de control i de fluvial, de control de les vies d'aigua i, per tant, de les exportacions del sud, acabarà ofegant el sud, conquerint Richmond, i arribaran les següents eleccions. Arribaran les eleccions de 1864, a les quals, naturalment, Lincoln es presenta a la reelecció. I torna a guanyar. Per què? Perquè té el suport dels demòcrates, encara que el seu partit no sigui el demòcrata, té el suport dels demòcrates que estan contra l'esclavatge, té el suport dels del seu partit i tal. En qualsevol cas, guanya aquelles eleccions. El problema és que, i per tant, al guanyar aquestes eleccions, el sud, pràcticament els confederats, la Confederació rendeix. El problema, deia, és que 6 dies després d'aquesta rendició del sud, hi ha un actor reconegut i simpatitzant dels Estats Confederats que, mentre Lincoln assisteix a una representació d'una obra teatral, entra al seu palco, li fot 2 tiros al cap i, per tant, Abraham Lincoln passa al regne dels morts. Deixa de ser president dels Estats Units, però deixa la seva llei d'emancipació dels esclaus.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.